No sé si el debate debería realizarse así entre comunicantes y ponentes, ya que las referencias son tan abundantes que casi tendrían que estar abajo y darse entre ellos mutuamente la palabra. De todas formas, indistintamente, sin seguir un orden preciso de preguntas que se quieran hacer para la ponencia y otras para las comunicaciones, indistintamente, digo, puede ya intervenir los que quieran levantando la mano y haciendo preguntas a cualquiera de las comunicaciones o ponencia que se ha dicho esta tarde.
Para García. No hay dubte que la ponencia que ens ha donat Pierre Guixart ens ha subministrat tota una sèrie de noves claus explicatives, noves imatges, renovades idees per al problema de l'expansió catalana a les illes i al País Valencià, de tal manera que fins i tot tinc una miqueta de por de no expressar d'una manera ordenada i coherent unes observacions, que no pas oposicions, a dir que tota aquesta sèrie de problemes nous que ens has manifestat. Em centraré exclusivament en un problema certament difícil de dilucidar, com és el caràcter no feudal de la societat valenciana posterior a la conquesta, que evidentment no has definit totalment, sinó que has apuntat, has suggerit a partir de, per exemple, les tinences dels castells en un règim d'alcaidia, també en un caràcter social que es podia comprovar mitjançant les cartes pobles i els establiments no gens gravosos per a les economies pageses, i fins i tot en el terreny jurídic. Jo trauria a col·lació, respecte a aquest tema, els mateixos resultats del col·loqui de Roma de l'any 78, en què una de les conclusions a les quals es va arribar era per què els feudalismes mediterranis, meridionals, haurien de consistir bàsicament, si existien, perquè aquella meta que es proposaven era definir-los, en un registre de les mancances, en un mirall, en un negatiu dels feudalismes clàssics, dels feudalismes septentrionals. És a dir, definim el que és el feudalisme en Catalunya i allò que no trobem o perquè no trobem al País Valencià, parlaré concretament del País Valencià, aleshores no devem de catalogar-lo o de definir-lo com feudalisme. Jo em plantejo, és que necessàriament feudalisme ha d'anar paral·lel a un règim onerós, a un règim negatiu de cara a les economies camperoles, i en certa manera nosaltres seríem hereus de la historiografia o dels debats d'aquella historiografia de la revolució burgesa? Per què el feudalisme no s'ha de traduir en modernitat? Per què el feudalisme no comporta uns aspectes totalment renovats? I per què precisament aquests caràcters socials gens gravosos, per què aquestes diferències en el terreny jurídic i fins i tot en aquest mateix de les tinences dels castells, diferents notablement, sensiblement de Catalunya, per què no són tan feudals com les existents a Catalunya, encara que siguin d'una altra natura? Perquè fins i tot no és exclusivament en aquest terreny d'aquests tres punts que estem comentant, perquè per definir una societat fins i tot haurien d'acudir, en el cas del País Valencià del segle XIII posterior a la conquesta, al mateix nivell de les forces productives, a la nova definició d'una estructura agrària de classes i fins i tot, per què no, als nous terrenys que els historiadors estan proposant, és a dir, el camp de les mentalitats. Seria menys feudal, per dir-ho d'una manera molt simple i glollera, seria menys feudal els missatges de cristianització proposats des de les trones de les esglésies que els existents a les trones de les esglésies en el Principat? O seria menys feudal també insistir d'una manera molt simple aquesta imatge, la mateixa composició, estructuració i desaparició dels llinatges i de les aliances familiars? És a dir, insistir en que, i possiblement siga un punt al qual podríem arribar així, en el caràcter autònom, en el caràcter propi que el feudalisme pot aconseguir, pot arribar tant en el País Valencià com en les illes, i que necessàriament no ha de ser eixe, una espècie de mirall de negatiu del que no hi ha a Catalunya, i que evidentment la mateixa evolució econòmica, social, ideològica, mental del segle XIII comporta aquesta evolució, aquests resultats diferents del nord, d'on han sorgit els impulsos conqueridors i repobladors.
Oui, bon, je tout à l'heure je suis allé très vite, probablement trop vite. Je n'ai pas voulu dire que la société valencienne après la reconquête, immédiatement après la reconquête, était une société non féodale. Mais je crois, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a des secteurs de non-féodalisme. Alors, c'est là, je crois, qu'on retrouve le problème féodalisme-féodalité, dont, d'une certaine manière, il est quand même quelquefois difficile de sortir. Il faut bien tout de même définir le féodalisme par quelque chose. Bon, si on le définit d'une façon juridique, le féodalisme institutionnel dont Reina Pastor parlait hier, l'historiographie institutionnelle de la féodalité dont Reina Pastor parlait, dans ces secteurs, ces aspects n'existent pas. Mais n'existe pas non plus la relation, ou existe très peu, ou est très légère, la relation seigneur-paysan. Et elle n'existe même pas du tout quand il y a un rapport direct de nature publique entre le roi et la paysannerie. Alors, est-ce que à ce moment-là, on peut encore parler de féodalisme? Mais je reconnais bien que c'est un secteur seulement à l'intérieur d'une structure d'ensemble où l'idée féodale et l'organisation féodale continue à être probablement prédominante. Si on reprend le cas des Cartas Pueblas du Maestrazgo, par exemple, dans ces Cartas Pueblas, on trouve un rapport seigneur-communauté extrêmement libéral. Les communautés sont soumises au paiement de la dîme, c'est à peu près tout ce qu'elles doivent au seigneur. Donc le rapport qui s'établit est à peu près le même que celui qui s'établit entre le roi et les paysans libres qui sont installés sur des terres de colonisation. Malgré tout, dans ce cas, il subsiste une structure seigneuriale. Il y a un intermédiaire entre le roi et il y a même, non seulement un intermédiaire, c'est presque le seigneur aragonais, en l'occurrence, qui prend la place du roi et qui joue vis-à-vis des paysans le rôle du roi. Il n'y a presque plus de rapport entre le roi et la paysannerie. Dans ce cas-là, malgré tout, il me semble qu'il subsiste une structure seigneuriale. Mais lorsque, dans le secteur qui dépend du roi, directement, le secteur de Realengo, il n'y a plus du tout de structure ni seigneuriale, ni féodale à plus forte raison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, tout de même, c'est simplement la question que je voulais poser, un secteur dont tout caractère féodal est évacué, qu'il soit juridique ou qu'il soit social, socio-économique. Ce qui n'empêche pas que par la suite, ce secteur régresse sous la pression, sans doute, d'une ambiance féodalisante ou reféodalisante. Mais ce avec quoi je ne serais pas tout à fait d'accord, c'est avec l'idée que on peut multiplier les types de sociétés auxquelles on donnera le nom de féodal. Est-ce que si on... Là aussi, je crois qu'on revient un peu à une idée que Reina Pastor présentait hier. À partir du moment où si on multiplie trop les exemples locaux ou les particularités locales, est-ce qu'on ne se détache pas tout de même d'un modèle général ou d'une organisation générale qui prive l'explication, qui prive le ou qui empêche l'explication par un schéma explicatif global? Mais c'est une question, je n'ai pas de solution, c'est plutôt des problèmes que je pose, je me pose.
Jo no he acabat d'entendre bé el que vostè ha dit. De tota manera, quan el Pierre la seva exposició ha fet aquest esment, jo ja preveia que hi hauria dificultats d'entendre i d'acceptar el que ell volia dir. A mi m'ha sorprès també, jo al moment no pensava que es referia els camperols de Realengo o de Realeng. Ara ho ha dit i ho veig més clar. Però jo no crec que estigui entre que la diferència s'hagi de situar entre en el sentit jurídic, en el diferent sentit jurídic que pugui tenir el camperolat depenent del rei o el camperol depenent de senyors feudals. El que passa a València, el que passa a les illes és nou, això és evident, amb molta cosa és improvisada a cinc plats. I aleshores moltes d'aquestes fórmules noves no són més que això, eines de traspàs, formes desenvolupades ipso facto per complir funcions específiques i necessitats imprevistes. Més a València, on els catalans estaven rodejats d'una població indígena. Llavors, efectivament, hi ha una coexistència, hi ha una producció de dos espais distints. Un, d'una pagesia dominada directament per la classe feudal, conqueridora, i una pagesia capturada pel rei. Però que jo no crec que es pugui confondre amb una pagesia autònoma en lligants públics amb el rei. Perquè si ens fixem, tant el rei com la classe feudal dominen aquesta pagesia justament a través de la demanda de renda, que sigui renda reial o renda feudal estrictament, no crec que sigui rellevant. Però tot el seu procés de treball, allò de com produeixen, quan, què, en quina quantitat, etc., ve determinat per l'exigència de renda. Per conseqüent, són comunitats camperoles no autònomes. Són comunitats camperoles vinculades, dependents, vigilades, que és tota l'essència del feudalisme. Però consumen, crec que unes claríssies lèxiques d'aquest tipus poden ajudar a desembolicar la troca. Quant a lo del feudalisme com a modernitat, home, si vostè hagués dit postmodernitat, que és una cosa que jo l'odio molt, ja m'aniria, però de tota manera sí que vull acceptar que el feudalisme representa una modernitat, però me sospito que gens falaguera. Si comparem la família que en parola feudal subjecta a una renda, expressada de mil maneres, veurem que aquesta demanda de renda feudal el que fa és disciplinar el que en parola, fer-lo treballar més, robar-li temps de la cacera del bosc, que és divertida, anar a agafar bolets, de pescar, i el posa a treballar cereal, i el posa experimentant taronges, fer les agres dolces. Efectivament, augmenta el nombre d'hores treballades, perquè el feudalisme és insaciable. Augmenta les rendes. Exigeix tipus específics de producció. En aquest sentit sí que modernitza, perquè treballa més, fa treballar més i racionalitza algun dels processos de treball. En aquest sentit sí que representa un avenç respecte a la capacitat decisòria de les comunitats que en paraules musulmanes que possiblement podien decidir treballar menys. Clar, però això és una qüestió bastant metafísica. Jo personalment preferiria no ser pas disciplinat.
Indubtable que siga per respondre. I tanco la paraula en seguida. Que indubtablement no vaig a posar-me en aquest context defensor del feudalisme comú, i queda clar per tots els caràcters negatius i d'explotació sobre les masses camperoles. Quan em referia al caràcter de modernitat, indubtablement tratava de posar de manifest que aquest mode de producció, si volem parlar-ne de mode de producció, sistema o el que vulguem, conduir o reportar uns aspectes positius en l'ordre de les idees, en l'ordre dels avanços agraris, que no és necessari ara explicitar, però per descomptat tinc present els caràcters negatius que repercutia i que tingué sobre les masses explotades, això és clar.
Quería decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Miquel Barceló con respecto a que los hombres de realengo eran también, estaban sujetos a dependencia. Y si se estudia la cantidad o la calidad, mejor dicho, las formas de la coacción que sufren esos hombres de realengo son realmente parecidas, casi iguales, a la de los hombres de señorío. En realidad, la diferencia está en la cantidad de renta que percibe el rey y además en el tipo de administración que tiene, cosas sobre las que ignoramos bastantes aspectos. Pero la sustancia misma, el sistema de dependencia, no tiene variaciones importantes, con excepción, por ejemplo, de los hombres que están en los grandes consejos, que es otra forma que, como ya dijimos ayer, tiende finalmente en la Baja Edad Media, por lo menos en Castilla, a entrar en un aspecto de la relación feudal o la oligarquización, etcétera, pero ese es otro un problema más tardío. Entonces, lo que sí tiene el rey son otras formas de renta que no pueden tener los señores, que se superponen a la renta de la condición que del campesino, es decir, a la coacción directa sobre el campesino. Y esas otras formas de renta son las que se van a privilegiar adelante, en la Baja Edad Media, como las alcabalas, etcétera, etcétera, cuando haya otras formas de producción. Y como dice Miquel Barceló, el hombre de realengo no es un hombre libre, no tiene una relación absolutamente directa con el rey, sino es una relación de dependencia. Otra cosa que quería decir es que, referido a lo que tú has dicho, Pierre, que sobre la importancia de la monarquía, de la planificación monárquica en la expansión, en la conquista. Estoy completamente de acuerdo con esto, aunque creo que es un tema que conocemos bastante mal, que había que rastrear más todavía, pero yo creo que no hay que olvidar la importancia que tiene la conquista, sobre todo a partir de fines del 12 y principios del 13, la Iglesia. La Iglesia como motor ideológico, como motor concreto de la conquista. Por ejemplo, en el caso del arzobispo de Toledo, Jiménez de Herrada, y de otros anteriores y posteriores, y de toda la cobertura ideológica que tiene la idea de cruzada, pero que es en realidad una forma de planificación de la conquista, la que va junto a los reyes. Este sería otro tema. Y otro que quiero decir es que yo creo que justamente en estos dos días me afirmo en la idea de que en los periodos de expansión, en los periodos de conquista, de avance de la frontera, se van reafirmando inmediatamente, en algunos casos, las formas feudales. Porque si bien uno puede hablar de consejos, por ejemplo, formación de consejos como formas atípicas, como quieran decirse, al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, en las fases de la segunda mitad del 12 y en el 13, estoy hablando de Castilla, todo lo que significan las órdenes militares, las relaciones de dependencia, por ejemplo, que se organizan en las explotaciones de las órdenes militares, y todo lo que significa también la propiedad de la Iglesia como una propiedad de tipo de modo de producción feudal, con relaciones diversas, pero con relaciones que yo no podría calificar con relación al poder del rey de otra forma que feudales.
Por favor, pase. Un momento, contestar.
Solo contestar un punto. Cuando, lorsque se produit la reféodalisation ou la féodalisation plus intensive à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle, je crois tout de même que les communautés rurales, les paysans, sont conscients d'une différence dans la relation féodale, mettons, lorsqu'il s'agit du roi ou lorsqu'il s'agit d'un seigneur. Ils essayent d'échapper par tous les moyens à cette féodalisation seigneuriale, à cette entrée en dépendance par rapport au seigneur, un petit peu comme en Catalogne, il y a une sorte de... On regrette l'époque de la dépendance directe du pouvoir comtal. Là, de la même façon, on en appelle au pouvoir royal, et lorsque le roi concède en fief, ce qui est fréquent à Valence à la fin du XIIIe siècle, une terre, une localité qu'il administrait directement jusque-là, en général, il y a une très forte réticence des paysans, et même à certains moments, pas des révoltes, mais enfin, de véritables... des résistances très fortes devant ces formes qui sont proprement féodales, qui leur sont imposées, prestations d'hommage, par exemple, au seigneur. Les paysans résistent. Les paysans refusent. Donc ils ont bien tout de même conscience d'un rapport différent, en tout cas d'exigences plus lourdes qui risquent de leur être imposées. Que... Au XVIe siècle, c'est l'inverse.
Je voudrais ajouter une chose, ce que a dit la señora Pastor, sur la, ja ho havia dit en Pierre Isaac també, la poca significació que té, de fet, que el camperolat estigui bé dominat per el que podríem dir un senyor feudal típic o bé que sigui camperolat de realenc. Pel que fa amb el cas concret que conec més, el de Mallorca, el rei li han de pagar una sèrie de drets, X drets. Aquests drets s'encanten, és a dir, es subhasten, sigui perquè el rei no té un aparell estatal prou coercitiu, sigui perquè no el té prou organitzat. El que passa és que aquests drets reials es subhasten i passen a mans de particulars, és a dir, a mans del que podríem identificar amb senyors feudals, o almenys amb el que posteriorment arribaran a ser senyors feudals, i es produeix un procés de redistribució de tal forma que és pràcticament el mateix. Vull dir, no trobo que sigui una diferenciació substancial que hi hagi camperols de realenc o camperols sotmesos directament amb un règim senyorial. De fet, sempre estan en les mateixes mans.
El mismo problema, es difícil resolverlo.
Sí, me parece la pregunta no está, no es una consideración o va dirigida a alguien de...
Aclaración.
Es una aclaración, entonces bien, se puede pasar a otras intervenciones.
Intervenció està estretament relacionada amb la de la doctora Pastor i amb la del Ricard Soto i amb la de Pierre Guixart. Molt centrada. No, volia dir que jo estic d'acord amb el que deia fa un moment el Pierre Guixart i no tant amb el que deia la doctora Tognelli. Concretament, a final del 14, començament del 15, a Catalunya el camperolat distingeix molt bé què és estar sota el règim del rei o sota el règim senyorial. I recordem, per exemple, un treball d'una companya nostra, Maria Teresa Ferrer i Mallol, que ha estudiat la recuperació del patrimoni real per part del rei, i que en realitat no és una recuperació del patrimoni per part del rei, sinó que és una redenció que els camperols paguen i s'endeuten fins a quantitats grosses a la zona de Girona, precisament per sortir del règim senyorial, per d'alguna manera, no del règim senyorial, per deixar de dependre dels senyors feudals i tornar a la jurisdicció real. Les quantitats que paguen són altíssimes, la qual fa pensar que si no hi ha una diferència qualitativa en quant el tipus de dominació, sí que hi deu una diferència important en quant al grau d'exigència de la pressió fiscal i inclús pot ser amb una millor qualitat de l'administració de la justícia i de l'administració que el rei dispensa, almenys a la zona aquesta Catalunya Vella, a l'època de Martí Luma. No hi ha dubte després del treball de la Maria Teresa Ferrer.
Enric Guinot, precisament el primer és que pense que estem en el tema de demà. Potser si les comunicacions de demà s'hagueren llegit ja, aquestes coses també estarien més centrades. El primer és que em pareix que el terme que ha utilitzat Pierre Guixart era el de afeudalisme, si no li he entès mal, i pareix que està precisament incidint en el problema concret, que és que el segle XIII del País Valencià no és el segle XV, evidentment, és un procés total de transició, són les nous models que se tenen que inventar sobre la marxa, com deia Miquel Barceló, és la necessitat de respondre a uns problemes reals que hi ha. El cas concret que ha comentat Pierre Guixart és el del Maestrat de Castelló, en el qual la renda que s'estableix en un primer moment és molt lleugera, és molt suau. les cartes pobles en les que la marquen, i ahí es veu molt clarament que el nivell no de tipus de drets, no d'exaccions, sinó de la quantitat de renda que s'exigís en aquests senyorius laics és semblant totalment a la del reialenc que n'hi ha als pobles a 10 quilòmetres. Per això, precisament, se poblen aquests senyorius laics i no se va la gent al reialenc, ja que n'hi ha total mobilitat del camperolat. Evidentment, això no serà la situació del segle XV. Ahí estarà tot el procés de canvi posterior de pressió senyorial per alterar això, per resistència camperola, de resistir a això, i, diguem-ne, això s'haurà produït quan aquest procés de transició, aquesta situació d'innovacions dels mecanismes feudals, perquè a fin de comptes el feudalisme al País Valencià i a Mallorca mateix arriba en l'espasa i en el cap de la gent que va allà, no existís com realitat material, n'hi ha que començar a construir-lo en la pràctica. I per tant se donaran totes aquestes situacions transitòries en les quals n'hi ha, en fi, temes molt interessants. Estic recordant un punt concret, com... qualsevol dels senyorius de la zona del Maestrat i també d'altres zones, en les donacions que es donen de per Jaume I, hi ha la donació del poble, de l'alqueria, del terme que siga, i moltes d'elles no hi ha una concreció ni de monopolis ni de jurisdicció. El senyor rep allò, simplement, sense cap especificació de drets que tinga. S'assentaran els camperols i ahir s'aniran concretat en el senyor a poc, cada un d'aquests monopolis, cada una d'aquestes jurisdiccions, imposarà el cobrament de monopolis, el cobrament de censos per la terra, el sistema enfiteutic, sense tindre la jurisdicció que segueix en reial en aquests llocs. Això és un tema que penso molt important, que demostra, implica moltes coses d'aquesta realitat tan, tan complexa i tan de transició, que diria jo que és el segle XIII i que té... En fi, penso que demà pot ser aclarir més aquestes coses quan comentem més les comunicacions.
Bé, jo només... Sí, Josep Maria Salrach. Jo només volia matisar o afegir una idea al que deia el Toni Riera abans del treball de Maria Teresa Ferrer, perquè ell ho ha tret aquí a discussió per reforçar la idea de que a finals del segle XIV o XV, si ho he entès bé, doncs hi havia una diferència molt clara entre ser un pagès del senyoriu reial a ser un pagès de dependència, doncs, de la noblesa. Però és que el mateix article de la Maria Teresa Ferrer explica molt clarament que els remenses preferien restar sota el domini dels senyors que anar a parar sota el domini del rei, perquè tenien una doble dependència, és a dir, una dependència del senyoriu territorial respecte al noble i una dependència del senyoriu jurisdiccional respecte a qui fos. I aleshores el que a ells els interessava era treure's del damunt les servituds de la terra i que les dependències jurisdiccionals no eren tan dures, amb la qual cosa, doncs, em penso que es matisa una mica més el que tu deies. Ara bé, el problema de fons, a mi em penso, no és que si jurisdicció reial, de fons és que el feudalisme és una forma de dominació de classe, l'exerceixi els nobles, l'església, la monarquia, qui l'exerceixi, i en definitiva és l'univers de la renda, és un grup social, el bloc de poder feudal, que viu de la renda del pagès. I aleshores, això sí que, amb les matitzacions que es vulgui, és un esquema general i vàlid, em penso, tant en el món rural com en el món urbà mateix. Dèiem, per exemple, fa un moment, es deia que se sistematitza molt més el règim feudal al segle XIII, en l'època de l'expansió. Doncs bé, en el món ciutadà, al segle XIII, les rendes, el sistema de renda que viu en un grup reduït de privilegiats deu ser tan fort que a Barcelona el 1285 hi va haver-hi una revolta popular per treure's del damunt segurament aquest sistema opressiu. De manera, doncs, que ser d'una ciutat de reialenc, hi ha matitzacions efectivament importants a fer, el fet dels pagesos que ha estudiat la Maria Teresa Ferrer ho prova, però en definitiva penso que tots vivien sota el mateix sistema.
Bien, son cosas generales de problema de fondo que probablemente no solamente aparecen hoy, sino otros días aparecerán. ¿Alguien quiere intervenir acerca de alguna cuestión más concreta o ha pedido a alguien la palabra?
Isabel Alfonso, me interesaba con respecto a la ponencia de Miquel.
Comunicación.
Perdón. Bien, no encuentro la diferencia en el nombre con respecto a eso. Me interesa el contenido. Y el contenido me ha interesado mucho. Realmente.
Me has cortado. quería preguntarte, ¿cómo ves? Estoy de acuerdo contigo respecto a estudiar y ver, analizar estas comunidades campesinas, sean las de este mundo musulmán, sean las de la parte, digamos, ya cristianizada de todo el norte peninsular. Interesa ver, decías tú, cómo realmente es el proceso de trabajo y la autonomía en el mismo. Yo en otra parte estudiaba y hablaba de también entender, precisamente porque se da más esto, el grado de dependencia de ese campesinado para entender realmente cómo vivían. Creo que es más o menos similar. Pero esto, a mí, y con respecto además a todas las las cuestiones que creo que han surgido, ¿cómo sería el carácter de lo público a lo privado? Y todo, además, toda una ideología que creo que hay en la historiografía, tal vez esto es muy... no va a dar tiempo aquí a que hablemos de esto. Con respecto a lo público, se suele hacer sinónimo, a mi modo de ver en la historiografía, a lo bueno, a lo que hay que tender, al progreso, y esto que es privado es otra cosa. Entonces parecería, quiero decir, hasta la misma transformación o evolución del propio feudalismo. Se ha hablado aquí del 14, del 15, parece que estas comunidades campesinas pasan a depender más directamente del rey, pero ¿cuál es la autonomía de esas comunidades? ¿En qué ha cambiado entonces el feudalismo y esto? ¿Cómo se podría ver con respecto a la parte estudiada por ti, que parece que existe un poder político aceptado que no implica la no autonomía de estas comunidades y qué relación puede tener con lo otro que estamos estudiando? No sé si me he expresado con toda claridad.
Sí. Yo la cuestión la veo de la siguiente manera. Existe una gran estabilidad en la ocupación de territorios determinados por grupos gentilicios. No hay alienaciones conocidas. A veces aparece en el libro del pariente de Mallorca unas alquerías o reales. Real de Abdala, por ejemplo, vi Bani Sidin en el territorio de los Banu Sidin, que hacen pensar que ha habido desplazamientos por alianzas o mano militar, pero en general hay una gran estabilidad. Por una parte, por otra, los territorios de ocupación son a nivel de la isla grandes. 90 hectáreas, 100 hectáreas, 120 hectáreas. Los hay más pequeños, pero hay. Lo que yo no concibo, y es muy difícil argumentar al contrario, y es que este juego únicamente lo jueguen unos. Porque entonces esto uno de estos pocos tendrían unas ventajas enormes sobre los demás. Y así, por ejemplo, vemos cómo en los grupos saharianos clanes con nombre femenino, con epónimo genealógico femenino, los Banu Fátima, los Banu Aisha, los Banu Galula, pero que son rigurosamente patrilineales, las mujeres no tienen acceso a la herencia, no ocupan cargos, digamos, públicos dentro del grupo, no deciden políticas matrimoniales. Es decir, son patrilineales y rigurosamente anáticos. Y hago la distinción porque normalmente he visto que los medievalistas suelen confundir las dos cosas. Estas comunidades tienen una gran capacidad decisoria. No diré completa, porque si existe el Estado, deben de pagar una fiscalidad que en principio debe ser legítima. Es a través de la fiscalidad que se legitima el Estado. Naturalmente, a lo largo de los siglos, toda la teología musulmana, todo el kalam, lo que hace es adaptarse esa legalidad fiscal. Pero lo cierto es que el Estado musulmán en Occidente, los Estados musulmanes, desaparecen o se vuelven puramente vestigiales muy a menudo. Y entonces no pasa absolutamente nada. Los cadís, los fukaja, los ulama, digamos los técnicos de la umma, aseguran la continuidad perfecta jurídica de todos los posibles problemas, excepto el de defensa, que tengan estas comunidades. Y yo lo que creo es que esta situación no es una situación de crisis. Puede durar. De hecho, en el Magreb dura hasta la colonización. Tiene incidencias y cambios distintos, pero no es una situación terminal. Lo cual yo creo que es una reflexión para un europeo y sobre todo para un español edificante. Es decir, sin Estado se puede vivir perfectamente. Con el Estado se vive con mucha dificultad.
Al desaparecer el Estado, lógicamente se entiende que desaparece esa fiscalidad de que has hablado antes.
Sí, entonces, pero lo curioso es que al mismo tiempo, lo que no desaparece nunca es la organización administrativa de aquel lejano estado perdido justo.
Se sigue cobrando.
No se sabe esto. Supuestamente sí. Supuestamente el musulmán debe seguir pagando estos impuestos. Pero lo que me llama la atención es que los distritos administrativos de época Miral, por ejemplo, siguen rigiendo, de alguna manera siguen presentes, siguen organizativamente en la sombra de la Alpujarra almeriense en el siglo XV. Es decir, es como si el Estado, incluso cuando no existe palpablemente, el el Estado, que es el ejecutor de la UMMA, de la comunidad musulmana, existiera como filigrana en un papel. Es fácilmente reconstituible. Yo creo que es aquí donde se debe ver la gran diferencia entre la feudalidad armada y esta gente. Esta gente no puede defenderse. Por eso, una vez que las fronteras califales bien organizadas, cuando el califato desaparece, es muy difícil justificar que hay fronteras y que la reconquista, entre comillas, tiene problemas con la frontera, excepto por los breves interludios de eficacia militar almorávide y almohade, que digan lo que digan, esos son interludios seguidos de otras épocas mucho más duraderas de lucha entre almorávides y almohades. Y algún día estaremos en la posibilidad de evaluar la responsabilidad que tiene esta lucha en el desmantelamiento de los cuadros militares andalusíes. Los feudales con los campesinos pobres detrás no tienen más que avanzar sobre un mundo de paisanos. Claro que la historia de España ya no será tan brillante, pero vaya, es decir, es un anticipo de lo que harán en Canarias y en Puerto Rico y en donde han ido, siempre han hecho lo mismo.
Brevemente, perdón, que amplíe esto, de tus palabras y de lo que has dicho antes con respecto a la modernidad, todo esto con las que estoy muy de acuerdo, ¿se podría asociar todo esto con la idea, bueno, que muchos medievalistas, concretamente Divía, dice a veces, con respecto a que, bueno, al motor del progreso, ese progreso tan cuestionado de modernidad, que en definitiva supone una mayor explotación de los que en definitiva son los productores, llevaría, es decir, el motor del progreso está en aquellos que realmente les va a beneficiar? Es un problema muy muy complicado, que incluso con respecto a la abolición de la esclavitud, lo del libro de Pierre Doqué y toda la cuestión, si es el esclavo o es el, por ejemplo, para la imposición de nuevas técnicas como molinos, etcétera, ¿no?
Alonso de Saldaña, Alfonso, lamento decirte que yo no leo a Diví. Incluso es mi candidato para que sea elegido Papa Copto.
Me parece fuera de tono tu respuesta.
Por favor, yo y Chá también quiero intervenir.
Yo quisiera simplemente hacer una matización a lo que acabas de decir, a lo que has dicho antes. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo con el esquema de la sociedad de tipo utilitario que has presentado.
Y particularmente sobre este punto del carácter permanente de las estructuras estatales, aunque el Estado, el sultán, el poder central, se haya parcelado tanto que ya no tiene fuerza ni... Pero creo que los impuestos normalmente tienen que seguir pagándose y nada más que por esto habría que quedarse una cierta estructura estatal. Y sobre la indefensión de la sociedad musulmana, yo no iría tan lejos como tú. Creo que sí, que se defiende, pero se defiende de una forma totalmente inadecuada. Y... El Marxen existe y el Marxen es capaz de contratar a fuerzas armadas, no muy numerosas, pero que existen. El Raíz de Mallorca, cuando la conquista, el texto de Ibn Amira dice que contrata a 2.000 caballeros, que hace un levantamiento de 1.000 caballeros Hadar, o sea, Marxen, y de 1.000 caballeros Raya, o sea, de los tributarios, de los... 2.000 caballeros no es una fuerza tan escasa, pero no sirven,
los de Menorca, reyes de Menorca,
adquiere turcos. La primera mención de turcos es la de Menorca. Y es cierto porque además la señorita Genea ha encontrado entre uno de los esclavos, ¿no?, desgraciados, se llama Turquí. Pero tiene que contratar milicias profesionales de aluvión, seguramente mal pertrechadas, que se ven absolutamente incapaces de una defensa eficaz. Lo que sí hacen es sublevaciones posteriores. Esto sí. En Valencia, en Mallorca, hay una guerrilla de montaña que dura alrededor de un año y medio. No está estudiado esto.
Bien, entonces parece ya que la hora es oportuna para zanjar la discusión. Gracias a los comunicantes.